Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió ordinària del mes de novembre. El primer punt de primer que res, excusar l'assistència de la secretària, que per motius de salut ha delegat en Tere Pinyol, i des d'aquí desitjar-li una bona recuperació i molts ànims i una abraçada de part de totes i tots. Començarem el primer punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple número 15/2023 de data 26 de setembre. Tots la tenim, la donem per aprovada. El segon punt és aprovar l'acta del ple extraordinari número 16/2023 de data 10 d'octubre. Igual. El tercer punt és aprovar si procedeix l'acta del ple extraordinari 17/2023 de 30 d'octubre. Igual. I el quart punt és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 18/2023 de data 21 de novembre del 2023. Moltes gràcies. Passarem a l'àrea d'Igualtat i Joventut, el cinquè punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix la declaració institucional a motiu del 25N de 2023, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere vers les Dones.
Atès que la Comissió Informativa d'Igualtat i Joventut, en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2023, ho va aprovar per unanimitat dels membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per la Eliminació de la Violència vers les Dones. Segon, comunicar aquest acord al Departament d'Igualtat i Feminismes a les Terres de l'Ebre, a la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies, secretària. Tal com vam acordar a la comissió pertinent, faran lectura les regidores, totes les regidores dels diferents grups, començant per la senyora Lídia Saura.
Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, afirmem ben clar i alt que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat, perquè les violències masclistes no són un fet aïllat ni privat, perquè les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública que té el país, perquè no són un problema de les dones, són un problema de tota la societat. En les darreres dècades hem viscut al nostre país un canvi profund en el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones. Per arribar fins aquí, ha calgut posar nom a les diferents formes que adopta i assenyalar tots els àmbits en què es produeix. També ha estat fonamental que tant les dones com els homes aprenguéssim a identificar els fets que constitueixen violència masclista i, de manera cabdal, a responsabilitzar els agressors en lloc de culpabilitzar les dones que la pateixen per allò que han fet o no han fet.
Aquest canvi no s'ha produït perquè sí. Ha sigut fruit d'una intensa lluita feminista que ve de lluny, en l'àmbit social i comunitari, en l'àmbit laboral, en l'àmbit cultural o en l'àmbit esportiu, i que també ha guanyat un espai central a les institucions polítiques i les administracions públiques. S'hi destinen més recursos que mai per al servei especialitzat d'atenció i recuperació a les dones i de les seves filles i fills. Per això és inevitable que se'ns esgotin les paraules de condemna i que ens pregunten amb dolor: per què no s'aturen les violències contra les dones? Per què no s'acaben els feminicidis? O per què no es deixen d'augmentar les denúncies?
Prenguem consciència que amb l'augment del rebuig social i la fermesa de la resposta institucional no n'hi ha prou. No afrontem un sprint, sinó una carrera de fons. Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos. I massa sovint encara costa desprendre's dels estereotips sobre les víctimes i sobre els agressors, dels dubtes sobre la intenció de la víctima o supervivent que denuncia la situació de violència i de la complicitat o camaraderia de l'agressor.
Aquest estiu tothom ha pogut veure com un fet ocorregut davant de les càmeres i difós arreu del món no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda. Tothom ha pogut veure igualment que, perquè això passés, ha estat necessari tot un clam social d'indignació davant de la manca de la diligència de que tenia la responsabilitat d'actuar, d'aquells que van aplaudir unes excuses injustificables, dels que van repressionar o qüestionar la reacció de la víctima i dels que varen ser tous en les seues comunicats o van callar massa dies. Tothom ha pogut veure igualment que, amb un clam s'ha acabat, els jugadors de futbol no denunciaven només aquests fets, sinó que posaven el focus en un conjunt de desigualtats que cal adreçar per a garantir la no repetició i per l'efectivitat de la igualtat.
Aquest és el pas que necessitem fer tots i totes, cada dia per acabar amb les violències masclistes. El silenci i la inacció no són respostes neutrals, sinó que donen suport a l'agressor, a la impunitat i a la reproducció de violències. Cal trencar tots els silencis i tenir un paper proactiu en la prevenció i la detecció. Totes i tots som observadores i observadors d'unes violències que pateixen moltes dones del nostre entorn, familiar, d'amic, d'amistats, laboral, educatiu, grups de xarxes socials, espais d'oci, al transport públic o al carrer, per part d'homes del nostre mateix entorn.
Totes i tots podem evitar que es produeixi la violència intervenint i denunciant comportaments agressius, discriminacions i desigualtats. Podem contribuir a establir estàndards sobre què és acceptable i què no és en el nostre entorn. Podem ajudar a reconèixer comentaris o comportaments intolerables, incloent-hi aquells discursos negacionistes de les violències masclistes, i empènyer així a superar les normes culturals patriarcals de la nostra societat. Podem cridar l'atenció sobre la situació de violència perquè s'aturi i exigir al nostre centre de treball, associació o espai d'oci que apliqui adequadament el protocol que està obligat a tenir.
Així mateix, totes i tots tenim també un paper capdalt en la resposta immediata després de la violència. Com amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar els indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida. És especialment important donar-li suport emocional, ajudar-la a superar la por, l'aïllament, la vergonya o el sentiment de culpabilitat que pot provocar la violència viscuda. Assegurar-li que no és culpa seva, que som al seu costat i que podem acompanyar els serveis especialitzats que es troben arreu del país o trucar al 900 920. Les institucions polítiques del país, Generalitat de Catalunya, administracions locals i entitats municipalistes, ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Sabem que hem treballat molt, però encara hem de fer molt més, amb la diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes. Però per erradicar les violències masclistes és imprescindible la implicació de tothom. Cadascú i cadascuna de nosaltres podem ser agents de canvi. Aixequem totes les catifes, trenquem tots els silencis i tinguem totes les alertes activades per prevenir, detectar i reparar les violències contra les dones. Prenguem partit per aturar d'una vegada per totes la principal vulneració dels drets humans de les dones i per acabar amb el seu últim responsable, el patriarcat i la ideologia masclista que el sustenta.
Moltes gràcies a totes. Si els sembla, passarem a la votació de la declaració. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Moltes gràcies. Voldria afegir l'eslògan que tenim aquí a la nostra ciutat, de respecte amb UAP Punyetes, que descriu perfectament tot el que les companyes acaben de llegir. Passarem al sisè punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix la declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament.
Atès que la Comissió Informativa d'Igualtat i Joventut, en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2023, ho va dictaminar favorablement per tots els membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, efectuar una declaració de principis que garanteixi el compromís de l'Ajuntament de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d'assetjament sexual i o per raó de sexe. Segon, aprovar la declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament en els termes a dalt exposats. Tercer, donar publicitat a aquest acord.
Gràcies, secretària. Donaré la paraula a la regidora d'Igualtat per a exposar la declaració.
Bé, com a Ajuntament ja portem uns quants anys, porta l'Ajuntament treballant per tot això, i hi ha un compromís fet, una declaració feta que porta des del 2009, I bé, revisant i mirant tots els plans d'igualtat, hem cregut convenient que els temps canvien i calia fer una renovació d'este compromís i declaració, i aprofitant també que érem un consistori nou, hem cregut oportú, posant-ho en comú tots, que calia reformular-la i fer-la més actual. Al final, el que vol l'Ajuntament és continuar en la línia de tolerància zero en qualsevol mena de discriminació i violència i que se contempli.
Moltes gràcies. Si algú vol fer intervencions, passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'agricultura i ramaderia. El 7è punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix la moció de rebuig als robatoris a la pagesia que presenta el grup municipal de Junts, a la que s'adhereixen els grups municipals d'Esquerra, PSC i Movem.
Atès que la Comissió Informativa d'Agricultura i Ramaderia en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2023 ho va dictaminar favorablement, a la qual s'adhereixen tots els grups municipals en esta moció. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, condemnar els robatoris en els conreus i exigir al Govern de la Generalitat, titular de la competència en matèria de seguretat ciutadana, mesures per aturar aquests furts. Segon, instar al Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta preocupació i d'una manera concertada amb els ajuntaments, s'impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a elaborar i publicar en el termini màxim de 6 mesos un estudi de potencialitats de la creació de l'Institut Català de l'Oli, coordinadament i amb participació del sector. Concretar en el termini màxim de 3 mesos els mecanismes de control i sanció que s'aplicaran per tal d'impedir que l'oli pugui ser tractat com a producte reclam en la distribució o com a producte especulatiu, assegurant sempre que el pagès i el productor percebin un preu just. Incloure el sector de l'olivera dins dels sectors amb ajuts per dany per sequera del 2023, establint també una línia d'ajut i finançament immediat per als productors d'oli. En la línia de la proposta de la resolució número 13, presentada pel grup parlamentari de Junts al debat de política general del passat mes de setembre. Quart, davant d'aquest augment de robatoris en l'àmbit agrari, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats aquesta preocupació, perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per a aquesta tipologia de delictes. Cinquè, establir els mecanismes necessaris perquè la DUN permeti precisar la traçabilitat de la collita i establir amb més exactitud la procedència de la fruita. Sisè, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Municipis de Catalunya i als diferents sindicats agraris.
Gràcies, secretària. Per a defensar la moció que presenta el grup de Junts, dona la paraula al regidor Antoni Ortiz.
Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, avui encetem en sessió plenària una nova regidoria de la qual el grup de Junts ens sentim especialment satisfets per la seva creació, com entenem també la resta dels grups polítics que són aquí, ja que era una de les nostres propostes del programa electoral i, com va dir el regidor responsable d'aquesta àrea, el senyor Siscolla, en la passada Comissió d'Agricultura i Ramaderia, i ens sumem a les seves paraules, l'Ajuntament està al 100% amb ells i això... En això els hem de fer costat, entre d'altres més coses de força interès. Junts estem i estarem sempre al costat dels pagesos, ramaders i sector primari, a les verdes i a les madures, perquè motius com l'estat de preemergència per sequera amb restriccions d'aigua aprovat el passat 23 de novembre com un pas previ a la declaració de l'emergència per apel·lar a l'estalvi i allunyar l'impacte de les mesures més restrictives que, evidentment, no esquiven ni els agricultors ni ramaders, els ridículs preus als quals se'ls paguen els productes, l'augment de robatoris, granges en risc de plegar per manca de viabilitat, despoblament a les zones rurals, finques ermes, problemes de tipus burocràtic amb l'administració, manca de relleu generacional, etc. En fi, una llarga llista d'entrebancs amb els quals conviuen permanentment són motius més que suficients per posar-nos tots al seu costat. Avui estem aquí per demanar-los el suport a la moció, la primera d'aquesta regidoria i presentada pel grup municipal de Junts per Roquetes i la Ravaleta en rebuig als robatoris que s'ofereix la pagesia, ramaderia i també per afegir la pesca de l'angula i altres tipus de marisc que hi ha al Delta i agrair, per supòs, el suport als grups polítics del consistori. La sequera ha provocat un descens en la producció, collita i l'increment dels preus de molts productes que ha provocat una pujada dels robatoris als camps que s'estan intensificant i que castiguen les famílies que viuen del conreu, ramaderia i pesca amb importants pèrdues econòmiques. Una problemàtica que no és nova i s'ha anat intensificant darrerament. Previsiblement, si els preus continuen a l'alça, i entenem que aquest augment en cap cas és proporcional a la feina feta pels pagesos, aquests robatoris continuen produint-se i, per tant, és imperatiu prendre mesures. També robatoris en casetes de camp, eines i equipament relacionat amb l'activitat agrícola i ramadera mostren un increment significatiu en els darrers temps. On davant de la impunitat en què es mouen els autors materials i la lentitud i poca eficàcia de les sancions i penes establertes per la justícia, molts afectats deixen de fins i tot presentar la corresponent denúncia. El fet d'haver de reparar els desperfectes i reposar el material sostret representa un sobrecost més encara a la seva activitat, llargament castigada ja per l'augment dels costos de producció com la llum, aigua en alguns casos, adobs, productes fitosanitaris, etc. Per tant, és per tot això que el grup municipal de Junts proposa l'adopció d'una sèrie d'acords que van incloses en aquesta moció i abans llegides per la secretaria per fer front a tota aquesta problemàtica dels robatoris i, per descomptat, agrair tot el seu suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions. La paraula al representant de Movem, el senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, des de Movem vam donar suport i ens vam adherir a aquesta moció. Una moció que ens parla de mecanismes de protecció, de control, de sanció, accions lligades a la pagesia. És trist socialment que haguéssim de veure com hem de reclamar aquestes actuacions pels fets de que són lladres que roben a pobres. Però bé, quan se dona un tema així que es trasllada a l'Ajuntament i que el volem fer arribar a la Generalitat i fins i tot considero que s'hauria de fer arribar molt més amunt, d'acord? Perquè a vegades els diners venen, i com diu aquí el Codi Penal, venen de més amunt, s'hagués pogut demanar una miqueta més amunt totes les necessitats que comporta, doncs com a societat ens hem de parar a veure què passa en aquest sentit. Com pot ser que s'estiguen fent robatoris a la gent que encara aguanta els camps de conreu, que no és cap regal, que no és cap lujo, a la poca gent que queda, i que a sobre haguéssim de parlar-ho a les administracions per protegir-ho i controlar-ho. Perquè no és fàcil fer-ho, no és fàcil, gens fàcil fer aquest control, aquest suport. Tenim molt de camp al nostre municipi, controlar tots els terrenys que tenim és molt complicat. Sabem que també qui ho fa ja és hàbil en fer-ho i que l'únic que podem demanar a tothom és paciència pel que hi ha i confiança en la policia del nostre municipi i en la policia que li dona suport per poder controlar aquestes situacions. Com bé diem, un robatori del camp no, a vegades no es pot quantificar, no és robar un cotxe, és quants de quilos han robat, quants de quilos han pres, quan obrin una caseta, quina sanció han de donar per robar unes aixades. Però jo voldria fer un símil. Robar-li els cartons a un sense sostre és robar-li la casa, és robar-li la vida. Uns cartons que per al resto de la societat no val res. Doncs imaginem-nos això. A vegades entrar a una caseta de camp i robar les eines, potser per a uns són molt pocs diners, però per a la gent que s'hi dedica doncs és un gran disgust. És per això que des de Movem hem donat suport a la moció adherint-nos. Donarem suport sempre al sector agrari. Som un municipi agrari. Som un municipi que sabem d'on venim. Venim de la pagesia i l'hem de protegir en tot el que puguem. Per això des del moment votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, dono la paraula al representant, la representant del PSC, la senyora Ebre.
Sí, bé, escoltada l'argumentació amb els motius de l'exposició i el company de Movem, sumar-nos, no, a tot l'explicat. Som conscients de la realitat del nostre territori, que és un territori eminentment agrícola, i se'ls ha de fer suport. És un sector ja castigat de per si. Aquí hi ha diverses vessants que s'han de tindre en compte, començant des dels preus que es paguen als pagesos pels productes, que això s'hauria de revisar i prompte, a l'últim fet, que és el que és l'objectiu principal d'aquesta moció, que són els robatoris. Evidentment, si els productes no anessin a un preu determinat, potser el que va a robar no tindria tanta motivació per fer-ho. Per tant, estem d'acord amb els punts que es plantegen en els acords. Creiem que és necessari adoptar mesures com les que s'estan proposant, i altres, creiem també, ens hem d'assentar aquí amb tots els agents implicats i senzillament manifestar que també per això ens han volgut també adherir a la moció i evidentment també li donarem suport. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del grup d'Esquerra, donar la paraula al senyor Ullà.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer que res, fent al·lusions al que ha dit el portaveu del Junts, gràcies per reconèixer que s'ha creat la regidoria d'Agricultura. Bé, una regidoria que ja vaig dir en el seu moment a la comissió pertinent que es va crear perquè no era normal que Roquetes, en un municipi agrari, no tingués una regidoria d'Agricultura, de la mateixa manera que hi ha 50.000 regidories en la qual tots tenim un fotiment entre mans, no? Bueno, però no sorgeix una regidoria d'agricultura perquè anava bé, no, perquè hi ha una necessitat. I la necessitat és, tal com vaig estar exposant a la comissió, diversa. Diversa com, per exemple, sí que aquí presentem els robatoris, però ja vam dir que la problemàtica del sector agrari és la renda agrària. La renda agrària està com si encara estiguessin cobrant 20 anys atràs, quan, si aneu a mirar, tot de fa 20 anys cap aquí, tot el que ha pujat a nivell de sous, productes, etc. O sigui, la renda agrària està encara 20 anys atràs. Per tant, és molt difícil de que hi hagi relleu generacional perquè els joves no li veuen futur. Malgrat que sí que hi ha ajuts per a ingrés a nous pagesos, una vegada s'acaba l'ajut, molts d'ells se ho deixen. Per tant, no hi ha relleu generacional. Després, al no haver relleu generacional tenim un problema, el problema el tenim els municipis rurals, en la qual tenim un cas d'abandonament de finques. I l'abandonament de finques representa tindre el territori erm. I tindre el territori erm és un perill, en això del canvi climàtic el tenim ja damunt i a tocar, de cara als estius, que ens podem trobar que tota esta plana de Roquetes, quan sortirem de Roquetes, hasta la falda del port, sigui un mar robat. Per tant, el pagès s'ha de tindre molt clar que no és només aquella persona que entra un benefici de la terra, sinó que és aquell que gestiona la terra. Fins que això, algú de dalt no se'n dona compte, tenim un problema. Això a França ho van, ja fa almenys 50 anys que ho van descobrir. Sempre és allò que diuen que més enllà dels Pirineus hi ha vida, hi ha gent que pensa. Pues bueno, i què fan per a que els pagesos no marxin del territori? No subvencionen. No subvencionen. Perquè és que si no, no en quedaria cap. Aquí no s'ha fet. Sí que tenen ajudes de la PAC, però això seria una altra història que és de traca i mocador. No hi entrem. Per tant, davant d'un sector que està, com aquell qui diu, tocat de mort, perquè és que clar, este sector fa aproximadament entre 25-30 anys, era el 4% de la població de Catalunya. Ara no arriba al 0,80%. O sigui, tenim un problema molt greu. A més a més, ens trobem que el sector agrari s'ha de professionalitzar. Estem d'acord que el món avança, que és una barbaritat. Els pagesos també els fan avançar, encara que molts d'ells tampoc no vulguen o no poden. Per què? Perquè una de les coses que està passant, i estem parlant de robatoris, és que se'ls roba el temps d'una manera, podríem dir-ne, administrativa. És a dir, per tot allò que fan, per tota aquella gestió que fan de recollir el producte, de fer els tractaments, de tirar els adobs, de papers n'han de fer, ni us ho explico. Agafeu un pagès i pregunteu-li com va el tema dels papers. I us ho dirà. Els sants baixaran del cel. Va. Per tant, ja tenim un robatori, que és el robatori del temps per a gent que, a veure, són pagesos. Pagesos no vol dir que siguin tontos, això deixem-ho clar. Però són gent que, a veure, igual que nosaltres, eh? Que nosaltres, en aquest cas, com volem anar comprant al supermercat i comprem el menjar, doncs, pues, bueno, aquesta gent el que ha de fer, a part de fer el menjar, s'ha de dedicar a passar hores davant d'un ordenador a enviar i fer papers aquí, al gestor, a Madrid, a la Generalitat, a uns i als altres. I els fan tornar bojos. Los fan tornar bojos. Els fan tornar bojos que molts, davant d'aquestes traves administratives i d'aquesta problemàtica, s'estan plantejant, pagesos de tota la vida i de roquetes, de deixar-se el sector, perquè això els està matant. Sí? I a més, s'hi afegeix un altre problema, que és el que avui portem aquí, els robatoris. Roquetes té un terme de 137 quilòmetres quadrats. Tela, eh? En aquest terme de 137 quilòmetres quadrats, en el seu moment, l'Ajuntament, de bona fe, tenia guarderia rural. Ah, però no és la competència assignada a l'Ajuntament. Per tant, no tenim guarderia rural. Com no és una competència que no és nostra, fora guarderia. Vale. Per tant, una persona que no pot anar a patrullar pel terme. Ho hauria de fer la policia local? Sí. Quanta gent són a la policia local per turno? Dos. Com a molt, tres. El terme de Roquetes ja hem dit que són 137 quilòmetres quadrats, però les necessitats del municipi, de la població del municipi, quan només hi ha dos policies locals, han de fer municipi. Per què? Una altra cosa, si no s'escapen gossos, perquè una de les tasques que tenen és anar a buscar gossets. Claro, entre anar a buscar gossets i no sé què més m'has dit, no es pot voltar el terme. Encara que la competència té Mossos d'Esquadra. Sabeu quantes patrulles de Mossos d'Esquadra hi ha al Baix Ebre per a fer patrulla, per, en aquest cas, pels termes, no de Roquetes, de tot el terme? Dos. Sí? Per tant, tenim un problema molt greu. Un problema molt greu, que tenim un terme molt gran en molts pocs pagesos i que, per tant, aquell que vulgui anar a robar ho té molt fàcil. Sí? Però. Sí que també podem dir que des d'aquest equip de govern i des de la regidoria en qüestió també ja vam estar parlant en govern per a que se reforcés la presència de Mossos d'Esquadra, que són els que tenen la competència, per a fer els controls de robatoris. I també els puc dir que estos dos caps de setmana me'ls he trobat a diferents llocs patrullant. Bueno, no està tan mal. Per tant, davant de tot això, presentar una moció d'estes és de calaix, perquè s'ha de fer alguna cosa. Una de les reunions que vam tindre també amb pagesos aquest any passat, que no era jo regidor d'Agricultura, però bueno, hi havia una necessitat imperiosa del sector, i m'ha dit, home, Sisko, tu que coneixes el delegat, bé que sí, podem anar-li a parlar. Era pel tema del robatori de les garrofes de l'any passat. Sí? Recordeu que l'any passat la garrofa, excepcionalment, va arribar a 1,5 euros. Claro, Els pagesos sempre diuen, quan el preu de la garrofa va per damunt del preu del blat, alguna cosa no quadra, perquè sempre anaven a per ell. Sí? Per tant, la garrofa es va disparar, no quadrava. Ja ho heu vist, en quan tornen al preu de sempre. Això ja passa. Sí? Bueno, hi havia robatoris, molts de robatoris de garrofes. I vam anar a parlar amb el delegat del govern, d'aquí, de Terres de l'Ebre. I una de les coses que vam acordar, que vostè ho ha dit, senyor Antolí, a la moció que ha presentat, és el tema de la DUN. I vam acordar en aquella reunió que no estaria de més de fer un cens per finca dels garrofers que hi ha. Perquè una cosa són robatoris externs, però l'altra cosa són robatoris entre pagesos. Sí? Si tu tens més o menys tens els garrofers censats i aproximadament pel volum de garrofers saps més o menys els quilos que surten per garrofer, d'una manera o altra ja tens calculat els quilos que et poden arribar a entrar un any més, un any menys, però aproximadament un terme mig, de garrofes per finca. Per tant, necessites la DUN de la finca i això enguany em sembla que ja s'ha fet. Per tant, s'ha controlat. Però encara hi ha moltes més coses a controlar. Molins que compren, en aquest cas, llocs que compren garrofes encara de sota mà, molins que compren olives sense ser socis i res i que la compren, clar, això és un problema. La solució és fàcil? No. Què demanem? Bueno, tant de bo hi haguem més controls, en aquest cas, de policia, sobretot, parar vehicles i demanar la DUN. Vostè, Com diuen els vells d'abans, papers callen barbes. Pues, que és l'única manera de poder-ho controlar. Ara, de totes maneres, enguany la collita ja va de baixa, perquè entre la poca que hi ha hagut, que també, claro, quan li passen els robatoris als pagesos? Ja ho sabem, quan els passa? Quan hi ha poca mercaderia d'un producte o d'un altre, automàticament surten els meus de turno. L'any passat en la garrofa, que n'hi havia poca, enguany en l'oliva, perquè n'hi ha poca. I l'any que ve, doncs, igual no hi ha res, perquè hi haurà de tot. No? Tot estarà en funció del preu de mercat. Per tant, una de les coses que s'ha de preveure és més vigilància pel terme. Ja els dic, no és competència municipal, malgrat que de tant en tant la policia local ho fa quan són tres al turno, tal com va comentar el sergent de la policia de Croquetes, però ja els dic que la competència és de Mossos d'Esquadra. Res més, només informar-los que a nivell de la regidoria s'està intentant fer el que es pot, el que bonament se pot, però era necessari que hi hagués una regidoria, més que res també per escoltar el clam del sector i que també fos l'Ajuntament el portaveu d'ells davant de qualsevol altra administració. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Per a concloure, té la paraula el senyor Ortiz.
Bueno, poca cosa més puc afegir. De fet, ja després de la comissió vam parlar a Cisco, les coses estaven doncs, molt ben explicades. No? Però m'agradaria, si puc, en el mateix temps que durarà un vídeo de YouTube, que tot just avui, abans de vindre, ja portava 31.972 visualitzacions, que s'anomena Aplaudiments per la pagesia jove del Priorat, que els recomano que el miriguen, estima la terra de veritat, i entre moltes reivindicacions també diuen, com diuen tots els pagesos, som present i volem futur, escolta'ns i estima la terra de veritat. Ja no podem continuar mirant cap a una altra banda, reivindiquem els productes artesans locals. I el curiós d'aquest vídeo, que demanen amb aplaudiments, exemples com aquest i n'hi ha molts més. Un aplaudiment als que miren el vídeo amb un mòbil de 1.000 euros, però després un producte artesà de qualitat els sembla car. Un aplaudiment als que compreu la verdura més bonica i després és pur verí. Un aplaudiment per als il·luminats que ens imposen plaques solars en terres conreables i ens deixen les ermes de decoració. Un aplaudiment als que veniu a fer-vos la foto quan floreixen els arbres, quan toqui comprar les ametlles, mireu que siguin d'aquí, oi? Un aplaudiment a la gent que no voleu que morin els pobles però que no doneu accés a l'habitatge, a les terres, als joves que volem quedar-nos. I per últim un aplaudiment a les administracions que fan veure que ens donen tot el seu suport però només rebem paperassa, entrebancs i despeses. I més aplaudiments, però millor els recomano que el mirin perquè dura 2 minuts 34 segons i per cert ha estat realitzat per una productora d'aquí les Terres, que és de Flix, Lupini en Retini Productions Siderals. Res més, només agrair-los la seva atenció i si els hi recomano, si convé, els passaré l'enllaç perquè val la pena veure'l, perquè és una problemàtica que afecta pràcticament ja a tot el món de la pagesia. Gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor de la moció.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. El vuitè punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix la modificació de la composició de les comissions informatives permanents.
Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el 21 de novembre de 2023, ho va dictaminar per unanimitat de tots els membres que legalment la componen. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, designar com a membres vocals, titulars i suplents del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Us aniré enumerant el títol de les comissions informatives perquè teniu tots els membres detallats, si us sembla. Primer, designar com a membres vocals, titulars i suplents, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a acord municipal a la Comissió Informativa de Gestió Ambiental i Eficiència Energètica. A la Comissió Informativa d'Igualtat i Joventut, a la Comissió Informativa d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes, a la Comissió Informativa d'Agricultura i Ramaderia, a la Comissió Informativa de Turisme i Esports. Sisè, nomenar secretària de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Serveis Municipals i Béns a la senyora Roser Albiol Xerta o altre personal que es designi en la corresponent convocatòria per raons degudament motivades que així ho aconsellin. Setè, nomenar secretari de la Comissió Informativa de Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència el senyor Pau Curto Calvet o altre personal que es designi en la corresponent convocatòria per raons degudament motivades que així ho aconsellin. Vuitè, notificar l'adopció dels presents acords als regidors i al personal interessats als efectes legals oportuns.
Gràcies, secretària. Com se va explicar a la comissió, este punt ve fruit de, com tots saben, de la baixa que vam tindre per part d'un auxiliar administratiu i per a cobrir la seva baixa a les comissions també l'equip de govern hem aprofitat la benentesa per a fer algunes petites modificacions de les assistències a les comissions per part de l'equip de govern. Si us sembla, passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Gràcies. Seguirem en el nou punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix la moció sobre el finançament dels ens locals que presenta l'ACM i la FMC, a la que s'adhereixen tots els grups municipals.
Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2023, ho va dictaminar per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, instar al Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els governs de l'Estat de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. Segon, impulsar una taula de negociació amb la Generalitat per una banda i amb el govern de l'Estat per una altra i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local. Tercer, mentre s'acorda el nou sistema de finançament local, cal habilitar de manera conjuntural un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l'Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i resolgui la nula capacitat del sistema de finançament actual per a donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania. Quart, instar el govern de l'Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l'Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l'Estat, seguint els models més avançats d'Europa, amb regles explícites i claretat de xifres i que garanteixi que tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis. Cinquè, instar el govern de l'Estat a derogar la RESAL, l'objectiu que perseguia inicialment aquesta llei, parcialment i a derogada, no té avui cap sentit i limita l'autonomia local a l'hora de donar resposta als reptes actuals. Insta també a modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que la seva aplicació se suavitzi i flexibilitzi perquè les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública. Sisè, instar el govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts de l'avantprojecte de Llei de Governs i Finances Locals de Catalunya. En aquesta proposta cal afrontar, entre altres prioritats, el finançament dels Consells Comarcals. Setè, comunicar els presents acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Gràcies, secretària. Dono la paraula al representant d'Esquerra Republicana per defensar la moció.
Gràcies, senyor alcalde. Jo a aquesta moció li canviaria el nom. Li ficaria la moció de la llei de l'embut, que és l'ample per a mi i l'estret per a tu. És a dir, l'administració local, en aquest cas, que som els que estem baix de tot, és la que té la part més estreta, del que és el finançament. I per què ho dic, això? Aviam aquí, si em ve a veure. Sí, no, és que el que vaig a dir és gros, eh? Ho dic així més de manera còmica perquè és per a plorar, més que no pas per a riure. La reforma del finançament local se va fer a finals de la primera legislatura del que va ser alcalde Mariano Gil. Fa dies, no? Estem parlant de l'any 87-88. Tocaria? Pregunto. No s'ha tocat, no sé, per exemple, nòmines de la gent. És a dir, el món ha canviat, no? Doncs el finançament local no. Se comprèn que és com la Constitució, no es pot tocar. Hi ha coses a l'Estat que són inamovibles i això no es toca. Bé, clar, La moció que es presenta aquí justament és per dir que d'una vegada la llei de finançament local s'actualitza i que se dona, en aquest cas, la potestat econòmica que necessita un ajuntament per poder tirar endavant sense totes aquelles mesures draconianes que ens han vingut imposant, sobretot a partir de la famosa crisi del 2008. Sí? Perquè, clar, totes aquestes normatives abusives que ens van caure al damunt, sobretot en el govern del PP, en el seu moment, per exemple, en la famosa LR Sal, que tots sabem el que van patir, senyora regidora, sí? En la llei d'estabilització, que això també ens va ficar el peu al coll i que, per tant, la regla de la despesa ens portava de corcoll, senyores, ells dos ho saben, que també ho van patir soberanament, i l'equip de govern del seu moment també. Perquè havies de fer mans i mànigues per arribar a final de mes en dèficit zero, sí? Quan la Generalitat tenia un 1%, en aquest cas, de poder fer dèficit, i l'Estat se ho enduia tot, el 6. I, per tant, la festa de pagar el deute d'Espanya la va pagar l'administració menuda, que som els ajuntaments. Mentrestant, ells van gastar, els que estaven a la Villa i Corte, el que van voler i més. Per tant, el dèficit continua. Però no per la culpa de l'administració menuda, d'estos que estem aquí, els de dalt. Per això dia, potser hauríem de canviar el nom de la moció. Clar, l'Ajuntament, qui diu l'Ajuntament de Roquetes, com qualsevol altre ajuntament, tots ja sabeu que quan aneu pel carrer la gent vos para, si és de govern o no, escolta, que tinc este problema al carrer, o escolta, que digues que estic esperant l'ajuda familiar i no m'arriba pel que sigui, o escolta, és a dir, tot allò que els passa a la població de Roquetes, el primer que troben és algú que estem en aquestes taules. Sobretot a l'equip de govern, però suposo que a altres també us passa. No? És a dir, som l'administració més propera al ciutadà i és a la qui el ciutadà s'adreça en primera instància. I és el més normal. I per tant, som també els qui hem d'ajudar en el que poguéssim als nostres conciutadans. I així ho procurem fer. Però, clar, moltes de les polítiques que es fan als ajuntaments necessiten un bon gruix econòmic, cosa que ara no el tenim. I, per tant, estem, com aquell qui diu, en fals. L'Ajuntament de Roquetes, pel pressupost que vam aprovar la setmana passada, que eren 7.400.000, sí? En una població de gairebé 8.000 habitants, sí? No tocarien ni a 1.000 euros per persona. Ah, si van a mirar, 1.000 euros de gestió, imagina, 1.000 euros que poguessis gestionar en tot un any per a una persona de Roquetes, no t'arriba, són 800 euros, 900. Així pot funcionar un ajuntament? Que baje Dios i lo vea. Perquè evidentment que de polítiques no continuem fent i es fa el que es pot i més. I els tècnics de l'Ajuntament s'escarrassen en el que poden, la regidora també, i nosaltres també, els que estem al govern, fan el que podem. I després veurem els crits, que a vegades ja aquí es tiren més el braç que la màniga, però bueno. Però és igual. Però no és un finançament just. No és un finançament just. Sí que des del Parlament de Catalunya, en aquest cas, s'està mirant de tirar endavant un avantprojecte de llei per la regulació i l'adaptació de la nova llei de finançament local a nivell del Parlament de Catalunya. Però a nivell de l'Estat, ara per ara, ni està ni se l'espera. Per això, aquesta moció que es presenta és per a interpel·lar a l'administració superior. Generalitat està començant a fer la feina, està començant, no, és un bon projecte, ja veurem. I l'Estat, que es posa les piles, per a veure d'una manera o altra que la llei de finançament local, és a dir, dels ajuntaments, que és l'administració més propera al ciutadà, tingui aquests recursos econòmics que li pertoquen. Això sí, que ha d'haver un control, perfecte, que ningú comenci a fer l'animal, com va passar en alguns ajuntaments quan se va destapar el Cotarro l'any 2007 i 2008, que havien fet animalades. Cosa que, aquí sempre podem dir, que d'animalades no se'n van fer comparat amb el que es va fer a altres llocs. Però, malgrat tot, que han d'haver mesures de control, sí, però almenys el que han de permetre és que hi hagi un finançament just per a una administració que és propera i és la que el ciutadà, en aquest cas, s'identifica més. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions, senyora Saura.
Després de la intervenció del senyor Lle. Poca cosa més a afegir, que evidentment m'ho sumem, tal i com ja es va acordar la comissió, m'ho sumem a la moció, i que evidentment esperem que es dugui a terme este repartiment equitatiu que tanta falta fa. Gràcies.
Moltes gràcies, el representant de Moviment, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, crec que una moció d'aquest tipus se presenta cada any i l'hem de tractar cada any per la importància i rellevància que té. Jo sí que voldria afegir alguna cosa més. El senyor Lle ha dit que hem de mirar cap a dalt i té tota la raó. No cap a dalt només com a administració, sinó dintre que és la nostra societat. En quant a que el finançament dels ajuntaments o els ens administratius, si ens fixem a on va aquesta despesa, on va el gasto que tenim, qui s'acaba lucrant d'aquests diners que surten de l'ajuntament? Pues hem dit aquí a la moció la pujada dels subministraments, que acaben sent els mateixos, elèctriques, gasos, aigües, tota aquesta gent, que preus amunt i tothom a pagar. Qui més? Grans empreses constructores. Les administracions són les encarregades de construir edificis, carreteres, necessitats, serveis. Constructores grans que es presenten en pressupostos i a pagar. I si ara les faroles són més cares, doncs a pagar, i sempre a pagar. Detrás d'això, qui tenim més? Els bancs. Els bancs, és a dir, les entitats financeres, se freguen les mans en els ajuntaments, en els consells comarcals, en les diputacions, perquè s'endeutiguen i a pagar. És a dir, com dia abans el senyor Oller, 1.000 euros que tenim per habitant, ja podem anar desgravant aquí, descomptant cap a qui van aquests diners, igual que les cases. També voldria fer menció, a part d'això, i que s'ha parlat del tema dels consells comarcals, de la problemàtica que tenim i que sempre debatem als diferents pressupostos, les recollides d'escombraries, que van cada any en els impostos que van pujant, que es van pagant. I qui ho va pagant? La ciutadania. Vinga, pagam els impostos, perquè cada vegada això augmenta més el preu. I algú n'hauria de fer alguna cosa perquè això s'ature una vegada, perquè es doni que solució. Perquè no veig, o des de Movem, no veiem que les empreses que produeixen se'ls agrave aquesta producció. No. Si l'agrava, a qui consumeix? Bé, des de Movem vam donar suport, seguim donant suport i doncs mos apretarem tots el cinturó.
Moltes gràcies. Donar la paraula al representant del PSC, el senyor Beltrán.
Gràcies, alcalde, regidores, regidors. En el seu dia i a la comissió ja vam estar d'acord en adherir-nos a la moció pel fons, no tant per la forma, però sí pel fons, en quant a reconèixer que el finançament dels ens locals mereix un acord entre les diferents administracions, que tothom se senti a la taula i que acabéssim de trobar un finançament més just i que ajudi a resoldre les dificultats i a resoldre els problemes de la ciutadania. Ho deia el regidor Oller ara fa un moment en la seva intervenció. És a dir, la reforma del finançament dels ens locals sempre és aquella tasca pendent que ens queda a Catalunya i que ens queda a Espanya. Mai hem arribat a un acord, ni a la dels ens locals, ni a la dels ens autonòmics, i segurament aniríem fins a la de les diputacions i fins a la dels ens supramunicipals. No hi ha manera de trobar consens, o per majories, o per aritmètiques parlamentàries, o per meres situacions d'estratègia política de curta volada. Exactament igual que no hem trobat mai consens per arribar a una cosa tan senzilla, tan necessària i avui en dia tan fora de calendari, tan anacrònica, per exemple, com que Catalunya no tingui una llei electoral. És l'única comunitat autònoma que no té llei electoral. A l'alçada de qualsevol país tercermundista. Mai ens hi podrem posar d'acord, mai arribarà el moment de poder tindre una llei electoral a Catalunya i de reformar el finançament dels ens locals. L'any 2012, el conseller d'Economia d'aquells moments, el senyor Mascolell, va publicar per primera vegada les balances fiscals. I jo vull recordar que la gent que governava en aquell moment se li va tirar al coll, els seus propis companys i la gent que l'apoyava. Entre altres coses perquè va descobrir que no potser ens robava tant Madrid i que potser aquí ens robàvem una mica entre tots. quan el senyor Mascolell feia liquidació de les despeses i dels serveis que l'Estat donava a Catalunya, al final quedaven de l'ordre de 600 milions d'euros d'aquella època. Per tant, el desequilibri i el relat que es venia no era aproximat a la realitat. En paraules del conseller Mascolell, torno a repetir. Un exemple d'esta setmana passada, el diputat del Parlament del grup del PSC, Joaquim Paladella, establia que els fons nuclears encara no han arribat als ajuntaments. És a dir, potser ens robem una mica entre tots i potser la Generalitat comença a esquilmar uns fons de 600 milions d'euros que des de l'any 2021 haguessin tingut que arribar als ajuntaments. I per últim, és veritat que hem d'arribar a un acord i que hem d'arribar a un consens. És veritat que la crisi del 2008 i la remesa del 2012 ens van partir tots per la meitat, començant per les famoses lleis d'estabilitat pressupostària. És veritat que li hem de començar a donar volta a tot això. Entenc que ho hem de fer sempre des de la responsabilitat i ho hem de fer sempre des de la necessitat d'arribar a un marc de competències i de finançament que doni resposta i que soluciona les necessitats de tota la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies. Si els sembla, només jo unes anotacions que m'he fet, pel que s'ha dit aquí, ja afirmaria jo que els ajuntaments tinguéssim el finançament que tenen les diputacions, que em penso que mai els he sentit queixar de que tenen problemes de finançament. Problemes de finançament els tenim els ajuntaments, els consells comarcals i també en gran part el govern de la Generalitat. I deixar molt clar que el finançament dels ens locals, en aquest cas de l'Ajuntament de Roquetes, està ara i espero que aviat canvie. Depèn de l'Estat espanyol, no depèn de ningú més. De fet, vam aprovar els pressupostos, aportació de l'Estat espanyol 1.785.000 euros, aportació de la Generalitat de Catalunya 147.000 euros. Es queda clar de qui depèn un ens local. La Generalitat fa una aportació, però l'ens local de qui depèn és de l'Estat. Res més, passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Seguim en el control dels òrgans de govern. Dona compte de les actes de Junta Local, la número 31/2023, de data 19 de setembre del 2023, la número 32/2023, de data 26 de setembre de 2023, la número 33/2023, de data 17 d'octubre de 2023, i la número 34/2023, de data 24 d'octubre del 2023, dona compte dels decrets d'alcaldia del número 1610 al número 2015 de 2023. Mocions de control no li consten en aquesta presidència. Hi ha precs de preguntes abans de donar-vos la paraula si tenen algun prec o pregunta, perquè van arribar ahir les dades oficials del padró del 2023 a data 1 de gener del 2023. Això vol dir que avui ja segurament que són diferents, però són les oficials, que no les oficioses, perquè com saben tots els anys s'explica que hi ha una diferència desfavorable, en aquest cas, però bueno, sabem que és una cosa que surt tots els anys. I les dades oficials són 8.302 habitants a la ciutat de Roquetes. Ara sí, si tenen precs o preguntes, senyor Poll, anirem per ordre.
Gràcies, senyor alcalde. Tenim una pregunta des de Movem, ja que en les comissions que es van fer el dimarts passat doncs va convocar la de comunicació i a l'afers no es va comentar. Aquesta setmana em van fer saber que s'han convocat les bases del concurs lliure d'una plaça de cap de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes. Bé, va sorprendre que no s'hagués comentat res el dimarts passat de que havia sortit a convocatòria aquestes bases quan parlem d'una plaça tan important. Sí? Llavors, la pregunta seria si s'han convocat aquestes bases, quan se'n farà publicitat d'aquesta convocatòria? Gràcies.
Me corregiu si m'equivoco. Bueno, sí que es van publicar la setmana passada, però jo diria que això inclús ha passat per plenari. La creació d'esta plaça ha passat per plenari i pel que fa a la comunicació està publicat, com sempre, a tots els llocs i segurament que no caldrà publicar-ho més perquè la cola serà llarga. Ja vam quedar que se publicaria en els casos de que veiéssim que hi ha poques persones que s'interessen a la plaça, però en aquest cas segurament no... Bueno, si vol la secretària explicar-ho.
Sí. A veure, s'ha enviat a publicar, us dic els llocs, s'ha enviat a tot arreu. A l'Etaulé, que és el primer que es fa, i a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat Treballa l'Ajuntament. I després, oficialment, s'ha publicat al BOP, al DOC, i ara està pendent de publicar al BOE. Pendent de que surti, no pendent de publicar al BOE. Pendent de que surti al BOE publicat. Perquè com és una plaça, vale, a la força s'ha de publicar el Butlletí Oficial de l'Estat. Vale. Ja s'ha publicat, ja us dic, bases i convocatòria, però no es poden presentar hasta que no tinguéssim... Bueno, tenim lo normal, lo model normalitzat de sol·licitud, però allí sempre posem totes les dates de publicacions. I sempre comença a comptar els 20 dies naturals per a presentar instàncies a partir de l'última publicació. Què vol dir això? Que han preparat el model i el quadre resum de mèrits, però fins que no estigui l'última publicació del BOE no ho tornem a publicar en la finalitat que la gent se pugui presentar. A veure, han donat publicitat, perquè m'entenguésseu, de bases i convocatòria, s'ha publicat a tots els llocs oficials reglamentaris que s'ha de fer, pendent de que surti la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat perquè es plaça i s'ha de publicar allí la força, i una volta surti aquí, comencen a comptar els 20 dies perquè els interessats se puguen presentar a partir de l'última publicació. Quina serà l'última publicació? La del Butlletí Oficial de l'Estat. I no hem penjat el model d'instància ni a la seu electrònica ni a la pàgina web perquè falta l'última publicació. A lo millor surt demà, passat demà, vull dir, estar al caure. I a partir de llavors la gent tindrà 20 dies per a presentar les sol·licituds en la documentació.
Bé, des de Movem, el mateix que he dit abans, creiem que és una plaça molt important, com a les comissions, a veure-ho poder explicar de què es convocava, no? Que sortia en la convocatòria. Sí que es va aprovar i tots ho tenim treballat, però nosaltres, que això que s'aprova per comissió d'alcaldia, no? per decret d'alcaldia, perdó, no ens podem assabentar si no és per aquí, d'acord? És a dir, quan rebem els decrets d'alcaldia, que és ja una vegada, ja ha passat. Sí? És per això que mos sobta que no s'hagi comentat a les comissions del dimarts passat i opinió una altra vegada de Movem. Creiem que aquestes places s'haurien de publicar. Ja està, gràcies.
Vale. Bueno, ja li he dit la secretària, ja m'ho he apuntat per no deixar-me en cap, Etaulé, BOP, DOC, web i BOE. I li torno a repetir, aquesta plaça se va aprovar per ple i no, el que no farà, bueno, crec que no farà ni aquest equip de govern ni cap, és aprovar una plaça per ple i després no traure-la. És de cajón que si l'aprovem al ple, després se traurà. Vull dir, és de cajón. Que no sap el dia en què s'ha tret, ja li he dit la secretària, que oficialment encara no ha acabat. Voldran, de la paraula.
Gràcies, alcalde. Els nostres precs van sobre dues qüestions de via pública i d'espai públic. Un, començo pel primer, al carrer Major, entre el carrer Murall i el carrer Barcelona, tenim una font pública que de fa uns mesos allò s'ha convertit en un espai que, a banda de poder ser perillós, mostra cert abandonament en quant que està, diguéssim, que l'espai delimitat per una tanca i un cono que allí va quedar. Suposo que fa uns mesos allí va haver-hi certa activitat, però que o no es va tindre clar què és el que s'havia de fer o que van sorgir dificultats en la reparació o en la intervenció en aquell lloc i allò es va quedar d'una manera que cada dia que passa és un dia en què l'espai mostra un aspecte de més deixadesa i que crec que acaba sent un perill per als vianants. A nosaltres, des del grup municipal socialista, ens agradaria saber quines són les intencions de l'equip de govern sobre aquell espai, bé si es vol en un moment donat restaurar, si s'ha pres la direcció i s'ha pres la decisió de fer-ne una resignificació o de fer-ne una reinterpretació de l'espai com a font pública i com a patrimoni de la ciutadania i de Roquetes. Això vindria per una banda. I per l'altra banda, aprofitant de que recentment hem aprovat els pressupostos i que hi havia una partida que recordo que era per a petites intervencions en la via pública, dir-los que les voreres que han del carrer Major i aniríem per les de la banda del mercat mostren com a 8 o 10 punts mínim on se detecta un cert perill per als vianants. I li explico. O no hi ha panot, o el panot està trencat, o està solt, o ha bufat i està a un desnivell dels altres que estan a la vora en el que suposa això de perill per entrompeçar, sobretot per a gent en mobilitat reduïda, en dificultat de mobilitat, o simplement gent gran, o gent que anem encantats pel carrer i no mirem en terra, que també ens pot passar. Entenent que tenim o que tindrem disponibles a la major brevetat possible els pressupostos aprovats, home, estaria bé com a mínim fer-ho. Li dic la banda del mercat perquè l'altra banda, la banda de l'església, com si diguéssim, se la veu més restaurada i més reparada en altres aspectes que podrien ser iguals, però aquesta banda, la banda del mercat, li dic jo que té com a mínim 8 o 10 punts que poden constituir punts de perill per als vianants. Gràcies.
Moltes gràcies. Li respondré les dues parts. La primera, pel que comenta de la font, que ara li podem dir és la font de la casa de la font, perquè aquella casa que s'ha restaurat des de la Fundació Mercè Pla i li han ficat el nom de la casa de la font. Quan se va fer l'obra se va decidir d'arranjar. Com vostè diu, allí hi ha una tanca ja fa dies, perquè primer es va tindre que mirar com estava tota la instal·lació, que... no ens han portat cap gran sorpresa de veure que també s'ha de restaurar i que hem estat l'arquitecte municipal ha estat fent dissenys de com hauria de quedar esta font i que espero, estem a final d'any, que queden els diners que queden, però ho hem parlat justament esta tarda perquè l'arquitecte també ens ha presentat les propostes i esperem que en la miqueta que va quedant poguéssim deixar-la restaurada. No li dic abans de final d'any perquè abans de final d'any ho hauríem d'intentar, però després hi haurà proveïdors que són els que han de complir. Però sí que l'objectiu és treure la font i poder retirar la tanca i com vostè diu, el cono, que està deixat allí, no perquè sí, està deixat per a que ningú entre i pugui fer-se mal. I pel comentar de les petites intervencions al carrer Major, ja són sabedors que els pressupostos del 2024 fins a l'1 de gener no seran efectius, però en el mateix, i així el regidor de l'àrea ho està treballant en el que queda del 2024, tant de temps com de diners, té pressupostos damunt la taula que si ben cabeixen es farà el contracte pertinent per a reparar trams d'estos que estan en aquest estat que diu, que som coneixedors i que algun, no del carrer Major, d'altres llocs s'han anat reparant, però que s'està treballant per a que també això es faci possible i si queda alguna cosa en el pressupost del 2024 sigui fent-ho.
Sí, només una pregunta. En quant a la font, ha dit de treure la font o de restaurar-la o de reinterpretar-la?
El projecte que ens ha presentat l'arquitecte han sigut diversos, és de no treure-la, no la podem treure, és una font pública, és restaurar-la i crec que, tal com han vist, és un disseny, però és dignificar-la i molt. Si no hi ha res més, doncs donem el ple per acabat i avisar a la ciutadania que ens seguix que el ple del mes de desembre... per acord de tots els grups es farà el dia 27 de desembre, es farà com a ordinari donat que el dia 26 és festa. Com no hi haurà cap ple, també aprofito per a animar a tothom a participar de tots els actes, molts actes que s'han preparat per a aquest inici de festes nadalenques. No entraré en detall en cap perquè són una seixantena, però invitar a tothom que participi de les festes i suposo que també ho faig part de totes i tots, desitjar una molt bona festa, entrada d'any no, perquè tindrem el ple, però un molt bon Nadal i Sant Esteve a tothom i que els xiquets puguen disfrutar de les vacances que tindran i que els pares les hauran d'aguantar. Molt bona tarda a tots i fins a la propera.